deixant el vaixell petrolier sancionats i assegura que el país es troba ara mateix rodejat per l'armada més gran reunida mai.
I hem arribat així a les 9:04. Actualitzem aquests continguts al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver i Maria Antònia Miró.
Ja sabeu que és dijous, toca entrevista xiu-xiu, entrevista VIP, com algú els hi diu, i el nom d'aquesta setmana el coneixereu, eh? És el de Tito Fuster. Fuster, benvingut a Xiu Xiu.
És un autèntic plaer, luxe. No havia entrat mai a Xiu Xiu. És com a, estic emocionat, com a aquell primer dia que un fa ràdio i dius, ostres, he pogut ser entrevistat o convidat en aquest grandíssim programa d'aquesta casa. Vinga, Xiu Xiu, et ja.
9:06, primer titular. Primer titular, sí, és un plaer.
És un plaer. Tito Fuster es fan de Xiu Xiu, primer
exacte.
Titular.
Sí, molt bé, gràcies al Dots, adeu.
Bona, que vagi bé, bona, efectivament, senyor i senyor, no, va. T'havien fet mai una entrevista en profunditat?
Mai.
No,
ningú m'ha entrevistat.
I d'avui els oients coneixeran qui hi ha darrere. T'han batiat com a una de les veus més enigmàtiques de la casa.
Sí, ah. Perquè Tito Fuster va néixer a Palma i és un d'aquells periodistes radiofònics de so carrel, amb veu pròpia i una passió indiscutible per la música. Fa ja 19 anys que dirigeix Òrbitre 3, l'espai musical més escoltat de la casa, la coctelera sonora dels caps de setmana i els dies festius a IB3 Ràdio. Però Tito Fuster és molt més que Òrbitre 3. Va ser el primer periodista a conduir un magazín a IB3 Ràdio, ha presentat programes a IB3 Televisió, es punxa discos i fins i tot va protagonitzar un espot publicitari que veieren diàriament milions d'espectadors arreu de l'estat.
Això de milions m'ha agradat, eh?
Milions.
Hauré de demanar més drets d'autor d'aquella època, que no se pagava malament, però, ostres, va ser una gran època.
Sí, en parlarem d'això i t'he de dir que tenim sorpreses també per tu. Moltes coses, Tito Fuster, sens dubte. Sabem que ets poliamorós, que estàs enamorat de la ràdio, però també de la música, però diuen que sempre n'hi ha un que estira més.
Música, ràdio, discos, LPs... és complicat, però si d'un està enamorat i molta sort de poder-se dedicar, has de fer ràdio. Uh-huh. Fer ràdio i amb música. Ràdio igual música, perquè jo de fa molt d'anys que vaig començar fent notícies, un pot d'informatius i tal, i no m'amolava, ho he de dir així de clar, no m'agradava gens. Me semblava un poc conyàs, i en tots els meus respectes en els nostres companys d'informatius que ho fan superbé, que ho fan molt bé, però, evidentment, un tira cap a una banda o cap a una altra. Ara ho he tingut a Marta, a esports a tope, i el meu món musical sempre m'ha tirat molt. Per tant, periodisme musical, si un s'hi pot dedicar i si t'especialitzes, uau.
Clar.
I si te paguen per això.
Clar.
Clar. Que bé, no?
Imagina que abans de començar a que te pagassin per fer això, vares fer molta feina gratuïta com a periodista musical, no? I com vares començar?
Picant pedra. Mm-hmm. vaig començar fent Ràdio Fórmula, que en el començament, per això, presentar cançons, sense més, sense poc contingut. Però abans d'això, fent pràctiques d'esports. Vaig fer pràctiques en Ràdio Voz, que crec que ja no ni existeix, passant per l'emissora municipal de Muro, a Mallorca. Això fa molts, molts anys, i aquí eren les meves primeres passes radiofòniques. Prèviament havia fet un curs de comunicació integral, que aquí a Palma començava com a... Era molt novedós, no? Era com a una nova professió a la vista, que hi havia quatre locutors consagrats i consolidats, però era com a un nou ofici que per descobrir. I aquí me vaig començar a interessar per aquest mitjà, i començant a fer aquestes primeres pràctiques, bé, aquests primers pinitos, i finalment, després ja me'n vaig anar a Barcelona a estudiar la carrera de periodisme, me vaig especialitzar en periodisme radiofònic, i fins i tot fent alguna cosa de doblatge, i aquí va sumant, i, joder, com passes temps.
I aquells anys de...
T'he quedat sense pèl, quasi gairebé.
Aquells anys de Tito Fuster a Barcelona, com van ser?
Apoteòsics.
Apoteòsics.
Per això és el millor record que tinc de la meva vida. Després he viatjat molt, he tingut sort d'agafar motxilleta i experimentar i tal, no? Períodes de la vida que fas una aturada i te'n vas a conèixer i a rodar món, però aquella etapa de Barcelona que estudies, que a més el que t'agrada, que te motiva, que després t'acerques un poquet sa vida, jo què sé, fent feina, fer feina també per es butxaca de Barcelona, aquesta guia que és com un youthing, en pla, per tota la ciutat de Barcelona, un youthing, en pla, un poc més bèstia. Aquí te treus quatre duros, perquè en aquell moment hi havia duros, pessetes.
Clar. Perquè com era la xera musical d'aquella Barcelona? Perquè estem xerrant dels anys
Final de 90.
Final dels 90, sí, sí. Molt bé.
Exacte.
Com era aquella Barcelona?
Mira, que era una Barcelona brutal. Era fantàstica, perquè era una Barna que sempre se va dir que en aquell moment, anys 80 a Madrid, no?, que va ser com aquell punt d'inflexió, movida madrilenya, i tot passava a Madrid, però després Barcelona crec que va agafar un bon relleu, i aquest relleu se va viure amb molta intensitat. Era com anàvem a la coa de Londres, darrere Londres, que és tot un referent, no?, mundial, i Barcelona passaven com a les mateixes coses que també passaven a Londres, no? Molts artistes anaven a actuar allà perquè molaven a Barcelona, no t'ho vull dir que ara no sigui una gran ciutat, ho és, a més jo tenc una cama catalana, però Barcelona hi havia uns concerts brutals cada nit, n'hi havia molt de llocs que se feia música en viu, i fins i tot molt de clandestins. Hi havia grans clubs clandestins que te donaven una targeta per entrar, o tocaves a porta, però que a la una de la matinada trobaves un grup de jazz brutal tocant-te a un espai d'aquests de l'Eixample de Barcelona o del Gòtic, que aquests llocs emblemàtics, una mica antics i tal, hi havia un ambientasso, i després hi havia un altre garito que era més d'electrònica, l'altre de qualsevol estil, a part de les sales habituals, i d'una moguda que no era tan mainstream i tampoc tan de turisteo, no? Vull dir, era molt autèntica. Crec que vàrem viure, aquells que vàrem tots coincidim, amics, universitaris d'aquella època, que vàrem viure una Barna daurada.
Clar, per un enamorat de la música, un enamorat del periodisme cultural, imagina que devies tenir una vintena d'anys, aquella persona devia ser com a mínim estimulant. Però Tito Fuster, com dèiem, abans de ser l'animata d'Òrbita 3, ara estan moltes de coses. Moltes. Recapitulem. Any 1998, en aquella Barcelona que has descrit com apoteòsica. Atenció, perquè alguns vos sonarà que aquest tall de veu que tenim. Aquest anunci te va catapultar a sa fama durant uns mesos, el sentirem.
Prueba de sabor. Aquí el Mega de Cami con chocolate Nestlé. Aquí otro.
¿Qué? ¿Cuál prefieres?
El Mega.
El Mega, tío.
¡Mega de Cami!
Claro, sepamos el porqué.
Por el chocolate.
Por el chocolate.
Por el chocolate.
El chocolate Nestlé, ¿no?
¿Esto qué es? ¿La cámara oculta?
A ver, ¿tú ves la cámara? ¿Está oculta? No preguntes si prueba.
Está claro.
A la gente le gusta el chocolate Nestlé. Para, pa, 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 pa.
Vostè, això què és?
Que bo, per favor.
Jo he vist el vídeo a YouTube i...
Era molt dolent. Home, vist ara, pot fer gràcia perquè té el seu rotllo, però clar, era un anunci molt enfocat, jo crec que mamàs i papàs, de sobretot els peques i gent jove, però el Mega de Cami, clar, un anunci molt llarg, que vàrem tardar una setmana per rodar-ho, que va ser feixuc, molt feixuc, amb una directora que era molt canyera, sempre me'n recordaré, m'ho va fer passar molt malament, no sé d'on estàs, era gaditana, o és gaditana, he perdut la pista, i clar, s'anunciava un nou gelat amb xocolata Nestlé, que era la bomba, i se varen gastar un pastizal per fer aquest anunci. I va, i es prota sonja, que encara...
Quan te van triar tu?
Ja que punyeta ser, mira, si història de tot això bé, perquè jo vivia, compartia pis, òbviament, i a més en el Raval de Barcelona. Vull dir que hi havia ja plena efervescència absoluta. I un dels meus companys estudiava a l'Institut del Teatre. I per treure uns extras, anaves a fer de figuració d'aquí i allà, no? Una obra de teatre, un spot de tele, para de figuració d'això, que te donen un bocata i te donen...
Que fas d'arbre, tal vegada.
Sí, te donaven dos duros, però bé, passaves els dies, et fa la baixa, si no tenies classe t'anava bé, t'anaves muntant. I després aquí vaig començar a fer càstings d'un munt de coses. Arrel d'ell, me va com obrir un poc la porta, aquí estan cercant per aquí per allà, i vaig començar a fer coses. Abans d'aquest, ja havia aparegut havia fet una figuració especial, que després la figuració ja com, fas un petit paper, molt petit, que no dius res, però ja a lo millor apareixes darrere esprota, per alguna cosa per així dir-ho, i Associació d'Òptiques d'Espanya me fitxa, que ja tenc un poquet de paper, Àguila Amstel, i després arriba el gran càsting. 400 tios. Me'n vaig cap al càsting, això crec que era per la part de Sarrià de Barcelona, me'n vaig cap allà, i hi havia un fotimer de gent.
És a dir, 400 persones?
Va, això, en diverses tandes, i lo típic, que tu t'asseus allà i escoltes lo que conversa un, s'altre, i dius... gent que estava superpreparada, que venia a l'Institut del Teatre. Que s'estaven formant, i dius, ostres, jo, que punyetes faig aquí, que he fet dues figuracions i tal, li posaré un poquet de morro, me donen l'acting que havies de fer, i havies de fer un acting considerable, ja, no? Perquè, clar, anaven a saco perquè hi havia una producció important, potent, darrere. I, bueno, faig una selecció, passa la següent ronda, clar, això va ser durant uns dies... que anaves com a passant aquesta preselecció i va, vaig a fer l'acting i tal, tienes que hacer esto, te presentaves, primer una cosa fàcil, després un segon acting, el segon dia o tercer, ostres, ja era un poc més complexa i veig que cada vegada quedava menys gent en aquella sala. Bueno, i rumors de, ostres, hi ha un munt de gent que s'ha presentat, l'altre, tal, bueno, aquestes coses que tothom parla i tal, i gent que això, com a superpreparada, i jo vaig i li pos morro i comença a fer el que me deien i tal. Amb una petita experiència que tenia. Per cert, se m'ha oblidat. La primera figuració que vaig fer va ser aquí, a l'Òpera, en el Teatre Principal de Palma. Que això m'ha ficat meu tiet, també per treure't un poquet de pasta, abans d'anar-me a estudiar, estic parlant de quan tenia de 7 o de 8 anys, i feia a Nabucco, Carmen, aquestes òperes faraòniques brutals. Jo allà sí que faig d'arbre. Absolutament faig d'arbre i amb mobilitat així de mover les palmeres, el que sigui. Bé. I tenia, clar, una mínima experiència i comença a fer els actings, vaig passant com a de ronda i fins que arriba un dia que hi ha una agència que te comença a representar perquè vas a través d'aquesta agència que s'endú una comissió, òbviament, i te diu tant per seleccionat, què dius? Quants som? 10 tios. 10 persones. Què dius? Has d'anar tal dia, tal hora, i ja aquí la cosa ja havia canviat. Ja havia un petit decorat i apareix la famosa directora que fins en aquell moment no l'havies vista. Una tia ja amb mala llet i dius, ostres, això ha canviat.
Això és seriós.
Una altra història. Clar, després la gent ja t'havia dit, si això surt, aquí hi ha pasta a guanyar.
Clar, vas passar de fer...
Perquè jo no era famós.
De fer d'arbre a guanyar una d'adverada quan als 90 la publicitat tenc entès que s'apagava.
S'apagava molt bé, s'apagava molt bé. O sigui, vull dir, ara seria només d'un spot, te'n vas en els 30.000 euros fàcil. Sí,
uau.
Sí, per aquell spot. Sí. I després, els drets d'imatge que te van pagant posteriorment, si la teva imatge surt a un cartell, un opis, a un... Quan jo me vaig veure a Barcelona, a la meva vespa, i darrere un autobús enorme, hi havia el meu careto així, amb un polo, vaig dir...
Clar, i tens tota aquesta operada...
Me'n vaig a Formentera, que ningú me coneix.
I tu tenint una vintena d'anys a Barcelona, estudiant periodisme...
20 i pocs, 24, 25, per ahí.
Deve ser una època interessant.
Brutal. total.
I el teu enmig te va fer befa, era com una broma recurrent.
Després d'això va ser les verbenes aquí a Mallorca, era el tio de Cami,
clar, tothom te coneixia perquè...
Clar, no hi havia mòbils, hi havia mòbils, però no era... ara mateix mos estan gravant per xarxes i és una altra dimensió. Però en aquell moment... a més, aquest anunci, que pot un poc d'una banda a l'altra, però patrocinava els Simpsons a Antena 3. A les 3 del migdia.
És que jo crec que quan David s'anunci he pensat, jo això crec que ho he vist.
Jo també, per mi sí.
I després em van fer 3 versions, perquè van haver... Bé, d'aquesta preselecció que xerrava, van quedar 10, però és que després van quedar 3. Uh-huh. I d'aquest 3 van haver, per separat, de dir, la gent me diu, te lo tienes que currar, les gustas, pero te tienes que vender. Uh-huh. I dices, pero yo ya he hecho lo que tenía que hacer y tal. Dic en castellà perquè el tio me xerrava en castellà. I dic, què dius? I vaig allà, així que vam anar en el Tibidabo, una agència 008, que era una agència important de màrqueting o publicitat de catalana, i allà tot de directius i tal, i seien, clar, els clients de camp i tal, i jo venent sa moto de que jo podia fer aquell anunci, i va sortir que sí. I al final, a partir d'aquí, clar, surten més coses, i varen ser 3 anys seguits de camp. Però després, qui me desbanca? Qui treu en Tito Fuster, que no era ningú, ni és ningú? El Zapataki.
Ah, sí?
En sèrio?
Anem, un segon.
Aturi el carro.
9 i 20 minuts, en conversa amb Tito Fuster. M'hauria
agradat molt conèixer-la, però no vaig tenir oportunitat, perquè, clar, va entrar ella en òrbita Cami l'any següent.
És a dir, m'ho acabes d'en titular. En conversa amb Tito Fuster, ella és l'ànima d'Òrbita 3, els sentim els cap de setmana, els dies festius aquí a Vetra Ràdio, de la ràdio, bé, un dels programes musicals, el programa musical més escoltat de la casa, i d'Arem l'ha embatiat una de les veus més enigmàtiques de Vetra Ràdio. Bueno, va ser desbancat per El Zapataki, segon titular que mos dones.
Finalment, aquest anunci va funcionar 2-3 anys, se varen fer diverses versions, autobuses, no sé què, pim-pam-pam, i al final El Zapataki arriba una cara coneguda, una cara famosa, evidentment, segurament que el seu caché era molt més alt que el meu, però s'acabó l'aventura Cami.
I ara sí, xerrem d'Òrbita 3.
Hola, volia expressar el meu reconeixement per la professionalitat i domini del camp musical sense cap en Tito Fuster. Sap crear un clima inconfundible en el seu programa, íntim i al mateix temps extens, concret i enciclopèdic, amb anècdotes i dades que demostren un ampli coneixement d'aquest món, reunint sempre tots els estils, sense despreciar cap modo. Jo, personalment, els programes sempre se me fan curts.
20 anys donant canyita. Òrbita 3 ja fa 2 dècades que fa sonar diferent a IB3 Ràdio. Funk, groove i música bona, sense condicions. Gràcies, Tito, per mantenir l'òrbita ben amunt.
Exactament, Tito Fuster, bueno, va ser Abra Òperes, va ser també el Chico de Cami, va passar per Barcelona, va viure una època apoteòsica, però clar, després de tot plegat, després d'haver estudiat periodista musical, s'especialitza, arriba a Mallorca, i fa 19 anys... Mm-hmm. Vas encetar l'aventura d'Òrbita 3.
Farà 20 aquest 2026, que estem a punt d'estrenar. Serà el 20 aniversari d'aquest programa que comença aquí a la casa. Jo, primer de tot, vaig començar fent el magazín d'hora baixa, 4 bandes. En aquell moment s'havia obert la ràdio pública i al capdavant hi havia en Quica Ramis, que la primera directora, que he d'agrair moltíssim, que va tenir confiança en aquella lotet que arribava de Barcelona, havia passat també per Som Ràdio, havia tingut diferents etapes. També vaig fer feina a Cadena Ser a Barcelona enregistrant falques publicitàries, fent col·laboracions a Ràdio Estel, me deixa alguna cosa més, Ràdio Jove, etapa Ràdio Jove, importantíssima de la meva vida. També va ser un que vaig coincidir amb Mònica Borràs, va ser una plataforma de llançament brutal, perfecta, i després arriba tots aquests anys, vaig formar com a actor de doblatge, i finalment arriba l'oportunitat de que s'obri la ràdio pública de les Illes Balears. Uep, això sona bé.
Sí, sí.
Com jo, aquestes aventures de Barcelona, del món i de la motxilla, has de tornar cap a casa, i altres circumstàncies de la vida te fan tornar. I aquí estic.
I recordes aquell primer programa d'Òrbita 3?
I és d'Òrbita 3, si record que la primera etapa se va emetre de matinada.
I fas en directe a la matinada?
No, aquell estava enregistrat, perquè si no hagués quedat un fòssil allà a l'estudi, i se feia la matinada com a la una de la matinada, més o menys. S'emetia molt tard. I, però primers van ser aquells primers anys, dos anys de... A quatre bandes, que va ser el primer magazín d'hora baixa d'aquesta casa. El dematí ho feia en Joan Montse, l'hora baixa el feia jo. I bé, a les 5... fèiem de 5 a 8 per mi que era, o de 4 a 7, ara no record molt bé. Va ser aquella primera veu de cap vespre.
Va ser un dia 5 de març de 2005. Te vols sentir?
Ostres. Arranca la primera edició, aquest temps de ràdio, dedicat a investigar i experimentar els sons i les fusions de les diferents tendències musicals, com ara funk, soul, disco, groove, reggae, brazilian, electrojazz, ambient o lounge music. Un ampli ventall de músiques de diferents registres, artistes, països o planetes. Sona de fons Asian Dub Foundation. Brutal, aquest tema. Asian Dub Foundation. Els vaig veure a Barcelona any 90. Uau.
És a dir, la primera cançó que va sonar Òrbita 3. I de 9 anys després n'han sonades i n'han sonades.
N'han sonades moltes, 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 moltes. Uf, era un pipiolo. Clar, perquè jo alternava a quatre bandes, que era un programa intens, perquè eren 3 hores, tenia Aina Núñez com a segona veu, tenia molt de suport, Luis Alonso, gent que feia molt bona feina, i sabeu el que és fer un programa diari, perfectament, que du feina, i a més amb entrevistes, actualitat cultural. Jo no entrava dins polèmiques de coses d'informació en quant a política i de més. I alternava Òrbita 3, i aquesta, això era el meu caramel·lat, no? Era el que més m'amolava, m'agradava. I també agraï molt l'oportunitat que m'han donat aquella primera direcció, de poder fer el programa que a mi m'agradava. Crec que era una hora, després ja van passar com a 2 hores, i aquí comença l'etapa Òrbita 3, que sempre ha estat un poc lligada a això, a intentar culturitzar musicalment a Sollent, ara en les franges horàries que és el mateix programa, que és molt de dissabte i diumenge cap vespre, hi ha franges horàries que has d'arribar una miqueta a tot el públic. Ha de ser per a tots els gustos, no? No només que m'agradi a mi, que això professionalment, òbviament, hi ha coses que no tot el que punx m'agrada, o jo tinc discos de tot allò que sona, però crec que Sollent sí que se mereix, i més amb una ràdio pública, que som servei públic, has d'anunciar concerts que ni te van ni te venen, i has de punxar tot tipus d'estils, però això és una coctelera musical.
És la coctelera musical de Tito Fuster. Moment destacable d'aquests de 9 anys? Moment, si n'hi ha un.
Oh. Mira, hi ha una anècdota, jo crec que la vaig contar, ja l'he contat alguna vegada, però és una anècdota que... havia deixat el programa enregistrat, ja s'emetia... Perquè Òrbita 3 va tenir diverses etapes, se va emetre de matinada, després hi va haver una molt bona etapa per circumstàncies de programació, que el programa se feia, jo ho feia Autocontrol, on hi ha en Miguel ara mateix controlant, pilotant el programa a nivell tècnic, i el feia des de l'estudi número 1, i era l'hora baixa, era com a de 6... a 7 del cap vespre abans de l'informatiu. I era brutal, a més, també tenia col·laboracions i tal. I clar, era una franja horària molt bona, de dilluns a divendres. Després ja va passar en el cap de setmanes en aquesta franja de cap vespre. I què passa? Que, per circumstàncies, deixen registrat el programa perquè tenia un viatge, un tema, i qui la va palmar, pobret?
Qui?
El Lou Reed.
Ah, I justament
no. Jo havia enregistrat un programa semi-especial, perquè en aquell, crec que era de més tardor, sí, octubre, por ahí, i més o manco, ara no record molt bé dates, però Lou Reed publica, durant la tardor, el seu mític Transformer 1972, Walk on the Wild Side, Perfect Day, aquestes cançons icòniques que tots coneixem. I, bueno, havia fet com un poc especial arrel de Iba i La Palma. Clar, no se podia emetre un programa, clar, i ja va parlant de Lou Reed, guai que és Lou Reed, i de...
Es gran
músiques i compositor, i a més en cançons mítiques, que les repassava i les punxava, i evidentment em feia una radiografia,
I és a dir, ho vas haver de deixar tot.
Vaig haver de cancel·lar viatge, vaig haver de evidentment, ajornar, lo primer és lo primer, i això és una de tantes, que va succeir.
A quin moment vital es troba Tito Fuster?
Bueno, un moment, jo crec que content i agraït de poder fer, dedicar-me i viure d'això, envoltat de música. Vitalment, faig un programa musical, també tinc la meva vessant com a DJ, i visc escoltant i envoltat de música. Per tant, això no té preu. Bueno, sí que té preu.
Tot en preu, evidentment. I és que Tito Fuster posa en antena aquelles cançons que hom vol escoltar, però avui... Tito, t'hem preparat qualque cosa i anirem un poc a l'inversa.
Clar, li han demanat que mos digui quatre cançons que hagin significat qualque cosa per ell i qui serà quan ell venguin a xiu-xius i mos expliqui què hi ha darrere aquestes cançons per Tito Fuster.
Però abans una aturada per ser...
Ara anam.
Breu aturada per a publicitat i tornant tot d'una en Tito Fuster. We were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one.
IB3 Ràdio és cultura. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupació Senyor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. La ràdio suena. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Nou i gairebé 32 minuts del vespre. Continuem en directe amb Tito Fuster. Ell és l'animata d'Òrbita 3.
Preparat, Tito, per explicar les cançons que han acompanyat durant la teva vida?
Preparadíssim.
Preparat.
I la començarem amb una de Ramones, I Wanna Be Sedated. So when it's 'Tito Fuster, Ramon, saps com t'imagino? T'imagino allà a Barcelona.
Rockero.
Sí, amb els cabells llargs.
Alternatiu, eres alternatiu.
Tenies cabells llargs. Això, si t'ho deies la veritat, Xavi, encara ho escoltava anys 80, final dels 80, i a més teníem una banda, uns amics de Porto Colom i tal, que era Territorial Pissings, això a principis dels 90, i ens muntàvem unes festes i uns concerts brutals, i Ramones era la nostra banda sonora. Mm-hmm. Ramones era essencial, perquè nosaltres érem molt punk rock, aquella època juvenil més puncarra, pels de colors...
Pels de colors?
Sí.
Has tingut els pels de colors?
Sí.
De quin color?
Botes Martins...
No, quin color tenies els cabells?
Jo crec que el teníem... A èpoques, tenia trossos un poc, perquè després arribes a casa i ta mare de...
Ja, t'arrotjava.
Què fas així? Com un gall, m'engall. Anava així amb el color mig taronja, mig vermell, potser un poquet. Després a Barcelona ja que anava a lloure era una altra història. Però clar, era l'època ramoniana. O sigui, nosaltres, el punk rock, una banda que va ser pioners d'aquest estil, és de Queens, no?, a Nova York, i aquesta cançó és del 1978. Buena Vista Hotel, és un gran tema, com a Hey Ho, Let's Go, i aquestes les posàvem a les nostres festes, que fèiem un local o una casa, a més teníem un local que passàvem molta estona allà, i evidentment a ballar en plan a saco, i...
Cavall de taronges, a ballar...
I fer olles, pegar-se, te pegaves?
Sí. No, pegar no. No estàvem mai massa violent, i a més som molt petitet, poca cosa, per tant no tinc res a fer.
Clar. I la següent cançó és Los Chicos Quieren Diversión, de La Granja. Aquesta també és una mica rockera més estatal.
Aquesta és power pop, 100%. Claro,
quin bon matís, és que clar.
Power pop.
Etiquetes musicals. És power pop de La Granja, una banda que l'any que ve farà 40 anys. 1986 es formaven en Guillem, en Miquel, que són els dos ànimes pilars d'aquesta banda que vàrem estar veient l'altre dia, passat divendres, aquí a Ciutat, el seu concert que fan cada any de Nadal. I La Granja marca un punt d'inflexió també en la meva adolescència, cançons treballades, aquest pop cantat en castellà que entens tot el que diu, però clar, en aquell moment, Ramones, tot en anglès, hi havia moltes coses que... un pot de missatge però que se perdien, no? O que te les perdies. I La Granja, clar, sabies aquelles cançons de cap a peus, aquella azul elèctrica emoción, disc també dels anys 80, memorable. La majoria d'àlbums jo me'ls comprava en vinils, perquè tenc una molt bona col·lecció, i aquell va ser en casset. Perquè, clar, començava també el casset, era molt més fàcil, te'l podies dur aquí i allà, i de La Granja me vaig comprar Azul Elèctrica Emoción, i aquest el tenc en casset, a un discàs. Aquesta és Los Chicos Quieren Diversión, un altre temàs de Soñando en Tres Colores, que és disc brutal que fa La Granja i comença a donar-se a conèixer.
Com escoltes música, ràpidament?
Jo ara escolt telèfon, ràdio, vinils a casa, tenc un bon equip de música. Jo, quan tens per la porta de casa meva, abans de llevar-me la jiqueta, la sabata, i posar-te còmode a casa, no?, arribes a casa, me'n vaig directe a posar música. Però a les fosques.
No l'heu vist, ha fet el gest com si posés un vinil.
A les fosques. Vinil.
Molt bé.
A les fosques, tac, tac, clic, clic. Sona música i després ja fas.
Després
ja fas. Llevas lliqueta, no sé què, i comença.
Així esteu motor, de qualque manera. Sí. Més cançons ara, Get Me Away From Here, I'm Dying, de Belan Sebastian. Oh, I'll settle down with some old story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone, you're so naive. They always reach a sorry ending, they always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly and then. Molt bé. Ara no l'heu vist, però en Tito ha tancat els ulls, ja m'ha hagut escapat un poc.
Ai. He volat. He volat. Això és enamorat d'aquella vida d'estudiant, de que ja ets adolescent, però ja t'has guanyat un poc la vida en l'estiu, te'n vas a estudiar a Barcelona, estàs estudiant a Barcelona, amics, amigues, ambientasso, i Belan Sebastian, buah... te pot agradar més o menys, per aquestes melodies, aquest color musical, aquest aquest so tan colorista es que dona molt bon rotllo. I me transporta a Barcelona. Mm-hmm. Vull dir, que després he viatjat molt, perdona, per a Londres i Berlín, i he estat a moltes ciutats, vivint també experiències i també escoltant molta electrònica, que m'encanta. A la meva vessant punxant com a la fàbrica del funk, dedicada a la música negra. Però això és pop de Glasgow, Belén Sebastián, les he vist un parell de vegades, i són una, en aquell primer festival de Benicàssim que vaig anar, quan també, que vaig fer un anunci per al Festival Internacional de Benicàssim.
És que no ho sabíem, tot això.
I estavetjava, me carregava una guitarra, que això se va rodar a Barcelona, en un pàrquing o un garage.
Això t'ho hem de recuperar i t'hem de fer una segona entrevista.
I en aquell fosso se van posar un vidre d'aquest d'antibales així gruixat, i jo em rebentava una guitarra i la càmera era baix, i això era, va ser l'anunci per al Festival Internacional de Benicàssim de quarta o cinquena edició.
Que divertit. Però bueno, mos anem a un altre registre, sí, i ara per acabar ja deim Think de Aretha Franklin.
Aretha Franklin, Think, amen. Tita Fuster, aquesta llatxa darrera, aturadeta en aquesta...
Aquesta és madura, aquesta cançó. Sí.
Aquesta cançó, anys 60, això és la reina del soul. Per mi, Aretha Franklin és bàsica per conèixer altres músiques, música soul, funky, jazz, blues, són coses que un ha d'escoltar per si se vol culturitzar una miqueta i si té inquietud musical. Jo després vaig crear el meu projecte punxant com a la fàbrica del funk, que tot gira entorn música negra, amb vessants més antigues, més clàssiques i més actuals.
Tito Fuster, moltíssimes gràcies per aquest 35 minuts de ràdio.
Ué, passen ràpid, eh?
Passa volant. Fantàstic.
Ara està bé, xiu-xiu.
Quan estàs a gust, eh? I xixuetxes...
Quan has entrat, ha dit, estic... Com ho ha dit?
Estic en el millor programa d'IB3, després d'Òrbita 3. Ho ha dit.
Bueno, esperem que hagi estat content.
Molt content.
I res, molt ben pels passadissos, i molt escoltant.
Molt ben per la casa. Gràcies per convidar-me. Molt d'anys, soldats.
Molt d'anys, Tito Fuster. I nosaltres res, ara faim una aturada per la publicitat, perquè sap qui hi ha pel Grammy amagat?
No ho sé, en Joan Francesc.
Jo no sé què fa, però bueno, m'ho explica.
És que sempre s'amaga, aquest home.
Jo no sé què s'amaga, però bé, m'ha dit que xerrarà molt de músic, no ho sé. M'ho dirà. Res, una aturada per la publicitat molt breu i torna tot d'una.
IB3 Ràdio és diversió.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria.
Bona, senyora i senyors, després d'aquesta entrevista.
Ui, com ballen aquests dos aquí de vora, en Cata i en Xavi, no aturen de ballar.
És que en Cata i en Maite, aquesta cançó m'agrada molt.
Sí.
I jo també. Però, bona, qüestions. Tenim per allà, pel Grammy, que avui fan el Nadal Eclèctic, Joan Francesc Barceló, bon vespre.
Oh. Hola.
Amem.
Què
està passant?
Què passa, xiu-xiu-xarel·los?
M'encanta que us hagin espatiat així.
Estan molt bé. Ara que t'he sentit millor, perquè passàvem un poc de pena. Estàs amagat per allà, no sabíem molt bé què fes.
És que aquí hi ha la música a les totes i la veritat és que estava intentant entrar companys en els camerinos perquè volia veure els secrets de la gent i hi ha poca cobertura just en el punt dels camerinos. Però
justament
en aquests moments puc veure en directe el Nadal Eclèctic que, de fet, Xavi, tu ets com omnipresent, perquè he sentit que a l'inici xerraves, és a dir, xerres per tothom a diferents bandes i a la vegada. Com ho fas, això?
No ho sé, m'han demanat un favor i jo el vaig fer, perquè, clar, jo som amics.
És la veu de les Balears.
Exactament. Clar, almenys Joan Francesc explica, per als oients que no estiguin familiaritzats amb el Nadal Eclèctic, que és...
I doncs Nadal Eclèctic t'explicarà una veu que segurament coneixes i molt bé, que perquè també la Xiu-Xiu te coneixem a pensar molt bé.
Clar que sí.
I doncs explica-li's tu i que te reconeguin, no diran qui ets, perquè m'imagino que en Xavi i no, en Blanc t'haurien de reconèixer. Explica-li's que és el Nadal Eclèctic i que és allò que estàu a punt també de participar i que fareu, no sé, explica-mos cosetes, perquè jo, si ho he d'explicar jo, malament ho faré.
Jo he de dir que enguany estic en xoc. Ui. Estic com l'any passat ho vàrem deixar molt dalt, molt, però que molt, no tothom se'n recorda. El primer que ara no m'ha anat en el Nadal, aquest dit enguany, ha estat això. Però enguany, Nadal Eclèctic, bueno, és una gala que no deixa enrere l'any passat ni tot aquests anys. Jo podria dir que estiguéssiu entens.
A veure, sí, l'heu reconeguda en aquesta veu o no?
Evidentment, és una veu d'una pitxorina, Maria Drové, ex-col·laboradora, Xiu-Xiu.
Exacte.
Entes. Molt sent, ella.
I de què és allò que oferireu vosaltres? Perquè, de moment, quines col·laboracions, quina d'aquestes versions i fusions, perquè aquí hi ha de tot, no? Hem pogut veure Ànimos Parras amb Miquel Serra, per exemple. Què és allò que més t'ha agradat, de moment?
Ara acaben de fer una col·laboració amb en Joan Tiquarna, Júlia Colom i Maria Hein, de Oques Grasses, la gent que estimo. M'ha encantat, la veritat. Ha estat una cançó molt emocional. Jo m'he posat supersensible i poder dir que...
No ploris, però, no ploris.
No.
Està a punt de plorar. És això, allò que passa en el Nadal Eclèctic, que les emocions surten, no?, a vessar.
Sí, sí. Bé, les pitjorines podeu de preparar. L'any passat ho van deixar esperar un bany. Jo crec que estem una mica boixos, però bé, mos atrevim.
Mos encantau.
T'has de deixar una miqueta d'emoció per quan te toqui pujar damunt de l'escenari.
M'he emocionat molt amb la Júlia Colomi, la Maria Penya, amb el Joan Tiquà, clar. La gent que estimo és una gran cançó.
Joan Francesc, perdona, faig un incís. Un parèntesi per oients
que... Si vols, sembles de felicitar-me en directe, perquè les pitjorines estaven dient que heu fet una versió d'escàndol ara mateix, d'Oques Grasses. Vosaltres també ho heu viscut d'aquesta manera, Júlia i Manj 24, és a dir, heu viscut d'aquesta manera, heu fet una versió que és digna de llàgrimes perquè mos ha plorat.
Jo crec que la veritat, humilitat a part, crec que ho hem fet superbé.
Ara jo m'ho acabo de comentar. Jo crec que anem molt bé. No sé, hem sentit l'energia del públic i sí, ha estat aquesta part emotiva, nostàlgica, però l'hora festiva, que és el que cercava. I ara
jo crec que la meitat del públic, com a mínim, estava plorant.
És a dir, penseu que sou dignes guanyadors d'aquesta gala?
No sabia que hi havia premis, però ara que sabem que hi ha premis, jo crec que sí, no?
Jo, de moment, segur que som els guanyadors.
Jo veig gent que està partint perquè creu que no veurà res millor avui vespre.
Que ja, la veritat, la sala està buida. Ha dit més amunt que això ningú deixa.
Exacte, exacte.
De fet, ha estat un fallo de l'organització col·locar-nos tan prest.
Ah. No confiàvem en que donéssim...
En números com el nostre s'han de parar al final.
Heu deixat l'humilitat a part. Ara l'agafau, l'adaptau una miqueta, l'humilitat, si vos sembla, i digueu-me un poc quina és la actuació que de moment heu dit que vos hagi agradat més.
Home, humilitat a part, la nostra.
No,
per favor, no hi caben, no? De tant que ho que hi ha, no hi caben.
Vam estar a fer promoció. Que una cosa de Nadal Eclèctic és fer promoció també de les altres bandes i crear sinergies.
Jo, amb tota la humilitat...
Però potser aquell que t'ha agradat més ha estat amb Monjo Antiquat, és a dir, clar.
Claro.
No havia tocat mai amb Monjo Antiquat.
Jo tampoc amb la Júlia, jo votaria per la Júlia. No, però amb tota la sinceritat i humilitat del món, he de dir que no hem pogut veure els primers, perquè com a bons professionals estàvem assajant per primer pic aquesta cançó.
Ah, clar.
I no hem pogut veure els nostres companys actuar. Sí que hem vist grups de les proves de so. Però no poden dir quins són, per tant, no te poden dir quins creus que són.
A més, és l'atzar, no ho sabem.
Exactament,
és l'atzar que prepara
Nadal Eclèctic. Recordem que en aquest Nadal Eclèctic són més de 20 persones del programa Illan que reuneixen de nou perquè l'atzar els ajunti.
Vosaltres ho sabeu, dos minuts... Això és un xiu-xiu molt important.
Anem
a aturar rotativa. Xavi, com a presentador, prepresentador de la gala, aquí a Montllor, guarda, acaba de dir que ha pogut assajar una miqueta. És a dir, què faig ara? Ara et torno a demanar. M'he volgut anar una miqueta perquè he notat que era una certa situació incòmoda. És a dir, això et sorpresa completament. Vols que vagi ara li digui que ratifiqui aquestes declaracions o com ho fem?
Jo crec que no cal. Estaven assajant sol solet o qualque cosa que no sabien quina era. Jo crec que assajar, qui diu assajar, vol dir encalentir sa bou.
Exactament.
Amen, vine.
Amen. Jo o aquí?
Nosaltres hi anem.
T'han d'escoltar bé. Acaba de passar una cosa molt delicada, que és que... Com així heu pogut assajar? Anem a explicar aquí a l'audiència de les Balears que no ha pogut assistir a aquest concert, perquè també pensa que molta gent ho escoltarà a la carta i està vivint en aquest moment la pura màgia de que tot és casualitat. Com així heu pogut assajar? Assajàveu una Nadala, no?
Sí, no, clar, Nadal i Atlètic són com els reis, Max. Hem d'entendre que... hi ha una part de màgia que és inexplicable, però els músics són persones amb sang, no? I necessitam cert entrenament i anem en el món dels follets a entrenar-nos. I és un món que no existeix per l'audiència, però existeix. Per tant, el que veureu i el que has de dir no ha existit. Ah. Heu de veure i heu de consumir vetres i vosaltres mateixos jutjareu.
En precaució, consumir vetres en precaució. Sí.
Que si no puja pas front, t'han dit.
Una cosa. No sé si estem encarrilant d'aquesta entrevista, s'està complicant molt.
No, bé, Joan Francesc.
Digue'n tu, jo li diré, si t'assembla, Xavi, perdona,
sí,
que mos digui allò que heu proposat vosaltres, que estaven assajant una Nadala. A què estàveu assajant una Nadala?
Estàvem assajant en fum.
D'acord, i interpreta un poquet de fum, perquè sempre he trobat a faltar ses Nadales. Aquí.
Clar, és fum a l'oques grasses, no?
Vinga,
i alguna cosa així. Sempre en tros com tros d'ahir. Fum.
Uf.
Ja s'acosta, ne valem. Fum. Algo així.
I aquesta era la millor actuació.
Un remix.
Això jo crec que digna de mereixedora de ser la guanyadora d'aquesta gala entrevista. Que no hi ha premi.
Millor entrevista, segur. No?
Segur. Això és dubte.
Sí. Que està passant ara mateix, està tremolant l'escenari.
A més, descriu que veus.
En Josep Salmerón i Namà estan donant-ho tot. Elles m'ho fan creure que la màgia existeix. Voleu que demani a qualcun dels assistents si creuen que això és fruit de la pura casualitat o està una miqueta preparat? Voleu que demani?
No, nosaltres decidim creure, 100%.
Exacte. I els assistents també.
Quina gràcia té qüestionar-se la realitat. Molt millor inventar-se-la.
D'acord, i doncs anem a entrevistar un altre bou que segurament també així ho coneixeu i molt. Com va això? Com està?
Home, com anem?
Va, ui!
Ui, aquesta persona?
M'ha semblat en Joan Ferrer, en el principi.
Qui deies?
En Joan Ferrer m'ha semblat en el principi. Vinga, que torni a xerrar.
En Joan Ferrer. Joan Ferrer, què tal per aquí? T'agrada...
Joan, què dice? Com estàs?
No sé qui és.
No.
Que en Xavi... Mira un moment. Que a l'estudi t'estan escoltant des de xiu-xiu i diuen que ets en Joan Ferrer. Per tant, si t'apareix, te faré una entrevista com a Joan Ferrer ara mateix.
Ah, vale, vinga, va.
És Ferrer, és Ferrer.
No sabia que
no és en Joan Ferrer, en
sí,
tot cas.
No, jo a vegades deixo la ràdio. Però tot sigui tard, això...
És un Juanjo Montserrat!
En aquella època venia un al·lò, que era en Juanjo Montserrat.
Sí,
un llarino. I ell me va ensenyar un parell de cor, en sa guitarra, en su quelele. I clar, jo tenc un hobby, no? El findes.
I es guanya... Però ets tu o és en Ferrés que ha guanyat un premi Grammy? És a dir...
Dos Grammys! Exacte.
Però jo no se supone que som en Joan a dia
d'avui. No, ja t'hem endivinat.
No, ell és en Juanjo.
Jo faig de Joan Ferrés.
Ja t'han conegut,
Ah, vale. Ja està, ja... És que jo no vos sent. Ja. Deixa aquesta pantomima, som en Juanjo, Montserrat, com anam. Jo no vos sento a vosaltres, però sí, no.
T'estima
no,
en Juanjo.
Que sàpiguen, no toca res.
Com estarà en Juanjo avui, sa gala? Què t'ha semblat? Quina és l'actuació que més t'ha agradat de moment? I què és allò que creus que podràs oferir? Perquè aquí mos han volgut dir que vosaltres, els músics, teniu com una prèvia i en el món màgic i... podeu mig assajar abans de pujar dalt de l'escenari. Això és mentida, no?
Això és completament fals. Qui ho hagi dit, per favor, que surti endavant i les autoritats locals presentaran la denúncia corresponent, ja que això és una fal·làcia.
Molt bé.
Juanjo, quina ha estat l'actuació que més t'agrada? Quina ha estat la combinació més explosiva que has pogut
presentar? Home, jo te diria que la primera actuació ha estat molt forta en la de Carretera del Sur de Manacor,
Miquel Serra i Anem Esparra?
Sí, sí. Està molt potent. Està potent, les altres no tant, però aquesta és guai. Sí.
Les altres no tant, bé, bé.
Sí.
A mi, tu t'emets molt crit i tu ets...
Home, és que més.
M'ho contarà.
Tu sí que has guanyat premis.
Sí.
Perquè jo la pregunta que estava fent és qui és mereixedor del premi d'aquesta gala.
Ah.
I tu sí que has guanyat premis,
sí,
en real.
Sí,
en
tinc un parell. Jo vaig guanyar dos Grammys, però tinc també un Grammy.
Gremi, gremiasso, que li diuen.
El mateix dia de la gala, però
en aquesta sala. Següent,
efectivament. Per això és tan especial tenir un Grammy, clar.
Un Grammy com un
Grammy.
Un Grammy pesa com dos Grammys.
Exacte.
És molt més difícil de guanyar, perquè si has guanyat dos Grammys i només n'has guanyat un de Grammy, vol dir que els Grammys són molt més difícils.
Tens el doble de chances. Sí, tens el doble, sí.
Però, i no sé si t'ha fet cap entrevista per haver guanyat un Grammy, perquè
Ara mateix.
Passa completament desapercebut el Grammy i a mi me sap com a greu i tot.
Vols fer justícia?
Sí, total.
Avui vespre, de fet, aprofitaràs pujar dalt d'aquest escenari de la sala assaig, que de moment, qui està actuant? Ara està actuant?
Un DJ, Sideways. I s'estan preparant, crec.
Vaig per allà.
Ah, no, això ja és l'actuació.
Sí, hi ha OR per aquí, no?
OR, no.
Negre.
Namulet, en negre i en sideways, ara mateix.
Oh, això et té bona pinta.
Sí.
Joan Francesc.
Digue'm,
Xavi. A més, pots entrevistar qualcú del públic que no estigui per allà gaudint directament de l'espectacle, però que...
Que mos facin FOMO.
Sí, que digui, no, m'està encantant. Amén, oh, bé, si tenen algú preparat per allà...
Han tingut en Tito, perquè l'he escoltat també una miqueta, perquè està pendent de tots els canals d'IV3 avui, l'estreaming d'IV3 i també l'emissió per FM que heu fet amb en Tito. Voleu escoltar la crítica d'una altra veu eclèctica musical de la nostra casa?
Jo crec que sabré ser qui m'aduràs.
Sí, vos sembla?
Joan Trias.
A veure, com va això? Com estàs?
Hola, com anem?
No, és en Joan Trias, sí.
Que l'heu conegut o no?
Joan Trias.
Hola, companys, com estàs?
Clar que sí.
Reconeixes el seu bo o no?
Company de la casa.
Estic un poc constipat, no? T'he de dir que estic un poc constipat.
Bona.
Com va, Joan? Com va la cosa?
Bé, molt bé, no?
Quina actuació... Clar, això no sé si tu com a veu oficial pots decantar-te. Tothom li estic demanant de moment quina ha estat l'aposta que més li ha sorprès. No sé si tu tens candidat, perquè jo m'estic inventant, i ho dic ara clarament, però ja he fet la trampa de la pregunta de qui és mereixedor del premi de la gala d'avui.
Bueno, hauríem d'esperar que acabés, perquè donar un premi per avançar no està bé.
Que
de moment m'ha agradat molt que han fet negre abans, amb en Juanmi Bauzá fent una versió de Carolina Durante superxula, les canciones de Juanita, que a més és un hitazo, i, bueno, molt bé, i la resta està molt bé, amb Miquel Serra, amb Ànim Esparrer, que ha estat superguai, bé. Tots els que estan mesclant-se avui, aquesta vegada en el Natal Eclèctic, estan fent versions realment molt interessants, així que costarà molt saber qui s'endú aquest premi, no?
I en Josep i na Maca, tal, com ho estan fent en això de presentar la gala una vegada més?
Molt bé, jo sí, a més, si algú se connecta a l'estream de YouTube, veurà un outfit espectacular d'en Salmé i no mal com està donant tot, també, és a dir, està molt guai. Repeteixen per qualque cosa, no?, perquè l'any passat ja ho van fer molt bé i en guany tornen a ser els animadors, no?, els animadors que estan donant-ho tot aquí sobre l'escenari, també.
Joan, tu que formes part de la màgia de la retransmissió d'aquesta gala excepcional, hi ha hagut, t'heu de confessar això, qui mos ha dit que han pogut mig assetjar una miqueta abans de pujar, és a dir, abans que na Maria Dalmà i en Josep, és a dir, que la Fe portés quina seria la combinació, havien pogut assetjar.
No.
Desmenteix això, aprofita que tens una veu amb molta credibilitat.
Proves de so, perquè qualcú ha de fer una prova de so perquè sàpiguen les línies com funcionen, perquè si no, això no hauria funcionat. Però l'atzar és un element bàsic en aquest Nadal Eclèctic.
I ho fan amb un botafumeiro? Com ho fan, això? Amb fum o molt de fum?
Enguany han canviat el picarol habitual per el botafumeiro d'enguany, perquè els qui no ho veus, i a més ho podeu escoltar, heu de saber que a la pantalla surt com un àngel i una colom de la pau que dona peu a les combinacions.
Però després ho poden veure, no? Sant. Més a més.
Estarà després, quan acabem de fer l'estreaming en directe, quedarà allà per si les persones...
Podran veure l'Esperit Sant per streaming.
Exacte, i estarà per IB3 i...
Ho tenim tot.
Podem veure tot això que contem ara per si o així.
Molt bé, de moltíssima gràcies. Te deix que continuïs gaudint d'aquesta gala.
Joan Francesc.
I si... Digue'm.
No, que moltes gràcies per aquesta retransmissió en directe in situ del Nadal Eclèctic. M'ho hem deixat perquè se mos acaba el temps.
Vols una pregunta amb una sola resposta de valoració? Com diria, definiria una persona a l'atzar aquest Nadal Eclèctic?
Va, no clar que sí. Sí, arriba.
Vinga, va. Hola, com va? Només tinc una pregunta que pots respondre amb una sola paraula. Així que com definiries amb una paraula el Nadal Eclèctic d'enguany?
Jo aniré enxupant taronges.
Taronges anaven set.
Tot junt, però, no? I doncs es quedava amb els taronges Nabel 7 com a definició d'aquesta gala, una gala més d'aquest Nadal Eclèctic.
Joan Francesc, quedaràs per allà o te'n vas ja cap a cases?
Jo crec que no tindré més remei que quedar un...
Queda una mica.
Joan Francesc, gràcies, passeu bé.
Abraçada, companys.
Vinga, gràcies.
I de nosaltres res, fins aquí el xiu-xiu número 288. Com esteu? Vos agradar? No vos agradar? Esteu cansades? Tenim ganes de tornar demà?
Moltes ganes de tornar demà a Ràdio 2.
Ai, què farem,
eh? Estarem en l'intimitat.
Què farem? Un gran programa, com sempre.
Ara m'agrada.
Matrícula de pràctiques.
Agafarem aquest tallet i ho enviarem a el tutor de pràctiques. Ah, no, que són jo, que evidentment.
Clar, no ets tu, els diners.
Bé, jo som el tutor, jo li dono un cop de mà.
Que has d'anar a la torre.
En qualsevol cas, sempre moltes gràcies a vosaltres dues, també a vosaltres oients, per estar-hi. I res, nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a Ràdio 2, a les 8:04. Com?
Un clau.
Bona nit.